I si és dimarts i sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu que és moment de parlar de ciència. En aquesta ocasió, però, parlarem d'astronomia, i ja ho sabeu, si parlem d'astronomia, ho fem de la mà de l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui, al Faves Comptades, ens endinsem en l'espai per parlar d'una missió espacial fascinant, l'Europa Clipper de la NASA, que s'ha enlairat aquest dilluns a les 6 de la tarda, hora peninsular. Aquesta missió té com a objectiu explorar Europa, una de les llunes de Júpiter, per investigar si pot tenir condicions favorables per la vida. Joan Anton, en què consisteix exactament aquesta missió?
Molt bé, això, Europa Clipper, com ara deies, jo penso que és una de les missions més esperades dels últims anys, perquè anem ni més ni menys que a Europa, que és una lluna de Júpiter, i anem a cercar vida. Aquesta, ara aclariré una mica més el tema. Europa té unes condicions que el fan molt atractiu, perquè la vida potser es podria haver desenvolupat en allà. Aquesta lluna de Júpiter té una coberta gelada, de gel d'aigua, de quilòmetres de gruix, potser 20 quilòmetres de gruix, i per sota hi té un oceà d'aigua líquida salada global, amb com a mínim amb dos cops tota l'aigua que hi ha a la Terra. No només, sí, i això ja seria superxulo, però no només això, sinó que s'hi han detectat geysers d'aigua, emanacions, columnes de vapor d'aigua que pugen per esquerdes de gel i se'n van a l'espai. De manera que vol dir que hi ha fonts d'energia internes, i com que la vida va de química i la química va d'energia, aquí està una recepta que és molt interessant, molt interessant. Cal dir que aquesta missió Clipper, la NASA ha fet molt èmfasi en dir no va a buscar directament vida. Encara no estem capacitats per anar a buscar directament vida. Va a caracteritzar aquesta lluna, va a entendre quines són les condicions, a confirmar aquest oceà subterrani, a confirmar les temperatures que hi ha allà dins, a fer anàlisis químiques dels components que hi ha a la superfície i que emanen per aquestes columnes, perquè aquests components químics ens podrien explicar què hi ha sota, però no és encara una missió, segons sembla, no, segons sembla no, és així, perquè els instruments els he revisat i no són instruments per anar a buscar directament vida, però ens podrien donar indicis molt sospitosos, d'aquells que dius, uau, això és superinteressant, i servirien, això sí, per dissenyar una segona missió i una tercera missió que ja anessin molt més enfocades, molt més atret, no?, d'anar a buscar aquella mena de vida que aquesta primera missió hagués pogut sospitar que és present. Per tant, ja et dic, una de les missions més importants que s'han enlairat en els darrers anys.
Perquè és la primera missió que s'envia des de la Terra en aquest satèl·lit de Júpiter.
Sí, Europa ha estat visitat abans des de l'òrbita de Júpiter, però no de manera específica. Per exemple, una nau que es deia Galileo de la NASA, que es va situar al voltant de Júpiter, en va fer diversos estudis i diverses passades, però aquesta és l'única nau que s'envia específicament per anar a estudiar Europa. Se situarà en òrbita de Júpiter, també, i farà 49, si no recordo malament, passades molt baixes per sobre d'Europa.
Orbitarà al voltant d'Europa?
De Júpiter.
De Júpiter.
De Júpiter, però farà passades. Aquesta òrbita està triada de manera que farà passades molt baixes per sobre d'Europa i arribarà a fer passades només a 25 quilòmetres d'altura. Aquesta nau porta radars, porta, ja et dic, instrumentació científica per fer anàlisi química, en fi, molts instruments. De fet, va molt farcida d'instruments i ha fet molta inversió i amb molta cura i molt d'interès per això, perquè si mirem els llocs del sistema solar on la vida podria estar-hi, tenim Mart, que és on estem ara cercant vida, i tenim Europa. I per alguns, Europa no és només una segona opció després de Mart, sinó que és la primera opció. És a dir, hi ha científics que pensen que Europa segurament és un entorn més idoni per la vida actual que no pas Mart.
Sembla mentida, no?, que sigui tan lluny del nostre astre, del Sol, i que no hi hagi planetes més propers que siguin propicis perquè hi hagi aquest tipus de vida.
Sí, de fet, fa molt de temps no haguéssim ni pensat en les llunes. Sempre estàvem pensant en planetes, no?, i dèiem, va, Mercuri fora, Venus fora, ara sabem que fora, llavors Terra, Mart, vinga, Mart, Júpiter fora perquè és de gas, Saturn, Urà, Neptú, ja, tot això fora. Però ara són les llunes, i de fet no és l'única lluna, Europa no és l'única lluna que té oceans subterranis. Sospitem, però quan dic sospitem és que sospitem d'una manera bastant clara, que altres satèl·lits com Ganímedes o Calisto, que són grans satèl·lits de Júpiter, i alguns de Saturn com Tità, tenen també, o Encèlad, tenen també masses molt grosses d'aigua líquida sota la superfície. Per tant, les llunes es converteixen en llocs molt, molt, molt interessants. I un podria dir, que curiós, perquè Júpiter i les seves llunes estan completament fora del que anomenaríem la zona temperada del Sol, allà on les temperatures permeten que hi hagi aigua líquida, no? I és correcte, la temperatura a la superfície d'Europa deu ser uns menys 130 graus, però per això té aquesta coberta de gel. Però per sota hi ha fonts d'energia que afavoririen que l'aigua fos líquida. I aquestes fonts d'energia sospitem que són deformacions de marea que li crea la gravetat de Júpiter. Júpiter és un monstre, és el planeta més gran del sistema solar, i això deforma, amb la seva gravetat, deforma l'interior d'Europa i provocaria aquesta font d'energia que permetria que l'aigua fos en estat líquid per sota d'aquesta coberta de gel, una coberta que, a més, protegiria aquest oceà de les inclemències de l'espai, amb la qual la fórmula és molt interessant.
Un escut,
exacte,
seria.
Exacte.
Perquè la gent ens entengui, quan parlem de vida, de què estem parlant? De quin tipus d'organismes, microorganismes podríem estar parlant que els científics creuen que hi pot haver sota aquest gruix de gel a Europa?
No, doncs no sabem quina mena de vida hi podria haver, si és que n'hi ha. Però està bé la pregunta, perquè quan pensem en vida, de seguida la ment se'ns en va a pensar en humanets verds, no? I no. Diríem la vida...
La ciència-ficció ha fet molt mal. O molt bé, no sé.
Exacte, exacte. El que estem buscant és vida bàsica, vida bacteriana, per entendre'ns, microorganismes. Quan un pensa en la vida a l'univers, i diu, segur que l'univers amb com de gros és, segur que la vida ha de ser-hi allà fora, no? Evidentment, és molt probable que això sigui així.
Més probable que n'hi hagi, no? Que no n'hi hagi, algun cop ens ho has explicat.
Exacte. Però dins d'aquesta probabilitat de la vida, és també molt més probable que hi hagi vida simple, microorganismes, que no vida desenvolupada, allò que aquí anomenem animals i plantes, i hi ha molt més probable que existeixin, que no pas civilitzacions, que seria com l'últim estadi de desenvolupament o l'estadi més avançat de desenvolupament. Perquè la vida evoluciona com una piràmide. És a dir, igual a la Terra van aparèixer microorganismes i van trigar milers de milions d'anys aquesta vida en evolucionar fins formes de vida molt més evolucionades, no? El mateix seria, aquí el que estem intentant veure si hi ha microorganismes. De quina mena no ho sabem, és que no sabem ni tan sols si hi ha vida. Aquests microorganismes podrien ser completament diferents als nostres. Podrien viure de fonts d'energia absolutament diferents, podrien tenir, per suposat, metabolismes diferents, podrien estar fets d'una química diferent, tot i que la base de la vida allà fora, bàsicament apostem per la vida basada en el carboni i en l'aigua, perquè és el més probable. Aquí a la Terra ha funcionat de fàbula, a més el carboni és el quart element químic més abundant a l'univers, l'oxigen, que forma part de l'aigua, és el tercer element químic més abundant, l'hidrogen, que forma part de l'aigua, és el primer. Per tant, diríem, és normal que si la natura hagi volgut fer experiments allà fora, hagi emprat el que aquests millor elements. Li funciona i el que més s'amaté, no? Però no ho sabem, tampoc, no ho podem certificar.
Ens explicaves que aquesta missió anava amb una nau carregada d'instruments científics, no?, que li permetran fer aquesta primera investigació. Ens deies que més endavant potser n'hi haurà una segona i una tercera,
segur,
no? Estem a les beceroles. Quin tipus d'instruments té aquesta nau per investigar aquesta possible forma de vida sota aquest oceà de gel?
Molt bé. Mira, d'entrada, potser un dels més espectaculars és un radar que és capaç de penetrar aquests quilòmetres de gel per que les ones de ràdio d'aquest radar rebotin al que hi ha a l'oceà i retornin. En aquesta informació es pot saber bastant bé com és l'estructura d'aquest oceà, per exemple, quina profunditat té la capa de gel per sobre, quina profunditat pot tenir aquest oceà. Se sospita que en alguns llocs aquest oceà, fixa-t'hi, pot tenir profunditats de més de 60 quilòmetres. Vull dir, és que no té comparativa amb res del que tinguem aquí. Porta càmeres. Porta càmeres amb llum visible, però també amb llum infraroja. La llum infraroja està molt bé perquè et permet saber detectar a la superfície petites diferències de temperatura. I aquestes petitíssimes diferències de temperatura podrien indicar els llocs, les esquerdes, justament per les quals s'esmicola, puja aquest vapor d'aigua des de l'interior i surt a l'espai. Porta anàlisis química. Porta instruments per analitzar químicament els gasos que hi ha al voltant d'Europa. I això és superinteressant perquè si hi ha emanacions que creiem que n'hi ha d'aigua, com deia abans, aquesta aigua que puja de l'oceà podria arrossegar partícules de l'oceà, de l'interior de l'oceà, i exposar-les a la superfície i al voltant, de manera que no cal que perforem 20 quilòmetres de gel, cosa que no podríem fer ni a la Terra, per saber què hi ha sota. A lo millor, simplement amb la dificultat que això té, analitzant aquestes partícules i aquestes molècules químiques que l'aigua que surt a l'espai arrossega, podríem deduir què hi ha per sota. Porta també instruments per mesurar com canvia el camp magnètic. Júpiter té el camp magnètic més potent de tot el sistema solar després del Sol. És el planeta que amb un camp magnètic més intens té. Aquest camp magnètic, quan arriba a les proximitats d'Europa, es deforma per la, per la pròpia moviment d'Europa. Estudiant aquestes deformacions, la interacció del camp magnètic de Júpiter amb Europa, podem saber l'estructura interna d'Europa. Podem deduir moltes coses sobre el seu interior. De nou, quin és el gruix a la capa de gel, quin és la profunditat de l'oceà, com es deforma Europa amb aquesta gravetat de Júpiter. És interessant que tots aquests instruments i altres funcionen conjuntament. És a dir, es complementen, de manera que la
imatge... Poden treballar de manera simultània per entendre'ns?
Ho faran, i es complementen amb les dades, de manera que és quan reuneixes totes les dades de tots aquests instruments que pots tenir una imatge molt més clara del que és Europa.
Tot això són extremadament complicats,
sí,
no?
Sí,
gràcies a la ciència i als avenços científics. Arriba a Europa, perquè la tenim lluny.
La tenim lluny. Arribarà a l'abril, si tot va bé, l'abril de 2030. Haurem d'esperar una mica rona. I per guanyar velocitat i arribar abans, això ja és una tècnica que utilitzem des de fa molts anys, rebotarà contra Mart i contra la Terra. És a dir, sortirà de la Terra, se n'anirà, trobarà a Mart, rebotarà contra Mart, que la dirigirà de nou cap a la Terra, tornarà cap a la Terra, rebotarà vol dir que farà una passada a prop, relativament a prop de la Terra, girarà al voltant de la Terra i sortirà disparada cap a Júpiter. Això és una maniobra que utilitzem molt sovint quan enviem naus a la part exterior del sistema solar, perquè tot i que així sembla que... Ui,
fa més volta,
arrere,
no? Sembla
més,
a priori.
Sí, evidentment es recorren molts més quilòmetres, però es guanya moltíssima velocitat, molta. Cada passada per un planeta és com si li pispessis al planeta una mica d'energia i li pispes aquesta energia, que al planeta li és igual, perquè ni ho nota, però per la nau sí ho nota, i la nau guanya molta velocitat.
És com un cotxe d'aquests de curses, no?
Sí,
entenc,
exacte.
L'efecte, en tot cas, un cop si establim algun tipus de base a Mart, també servirà per fer més viables aquestes missions? Estarem més a prop d'aquests 5 anys i escaig, per exemple,
sí, sí.
Per anar a Europa?
Totalment. No només això, sinó que com que Mart té una tercera part de la gravetat que la Terra, amb la mateixa energia podem enlairar 3 cops més de pes. Això ens farà ser molt més eficients, poder continuar explorant aquesta part externa del sistema solar de manera més freqüent i, ja et dic, amb equips més potents, perquè no ens costarà tant enlairar els coets des de Mart des d'aquí. Però això sí, Alba, que ens queda una mica per veure-ho.
Encara és que, no sé si ho veurem nosaltres.
Bueno, tu sí, jo penso que jo ja no.
Però tant de bo, escolta, perquè és apassionant. A part de la missió Europa Clipper, que s'ha enlairat aquest dimarts, recentment també hem tingut altres missions, com la de l'Agència Espacial Europea. Ens en fa 5 cèntims?
Molt divertit, perquè això, bueno, divertit, depèn de com es miri, perquè això és una estratègia que anomenem defensa planetària, que va de...
Sembla la guerra de les galàxies,
no,
eh?
No, efectivament, però és per protegir-nos, no és per atacar, com la guerra de les galàxies, diríem. I això és que faríem si mai detectéssim un asteroide en via de col·lisió contra la Terra. Recordem que a setembre de 2022, per primer cop a la història, la humanitat vàrem desviar un asteroide. Això ho va fer una nau de la NASA, que es deia DART, va ser un èxit, no era un asteroide perillós, vull dir, no venia per la Terra, però era una primera prova. Anem a provar l'única manera que en aquest moment tenim viable per desviar un asteroide, que és enviar una nau no tripulada, que va molt de pressa, xoca contra l'asteroide i el mou apenes mil·límetres. La idea és fer això amb molts anys d'antelació que aquell objecte arribi, perquè aquests mil·límetres que tu el mous, al cap de molts anys s'hauran convertit en milions de quilòmetres. Això ens va funcionar molt bé, i sabem que el vam desviar. Però ara aquesta missió de l'Agència Espacial Europea és conjunta a la NASA, perquè hi ha un acord signat entre la NASA i l'Agència Espacial Europea de Defensa Planetària, i ara aquesta missió se n'anirà cap a aquest asteroide que vàrem desviar, que es diu Dimorphos, i el mirarà de prop. Volem veure com ha quedat. Després de l'impacte de la nau d'Art, ja sabem que l'hem desviat, però volem veure com ha quedat. Volem veure
què
si
li ha
fet, cràter,
no? Quin és el resultat.
Si hi ha cràter, com de gros és, si s'ha fragmentat parcialment aquest asteroide... En fi, volem entendre com la nau, quins efectes li ha provocat la nau. Perquè això ens donarà molta informació per poder dissenyar aquesta defensa planetària si mai detectéssim un asteroide en via de col·lisió contra la Terra.
N'hi ha un que es va anunciar als mitjans, em sembla que era el 2029, però sembla que no, que
Apophis.
No impactarà.
No, 13 d'abril del 2029, si no hi ha núvols aquella nit el veurem passar pel cel, passarà molt baix, mai des de que la humanitat té instruments per saber-ho haurà passat un objecte tan gros, tan a prop, és un objecte que té 350 metres, això és molt gros, i passarà només a 31.000 quilòmetres d'altura, perquè vegem que poc és això. Això vol dir que passarà per sota dels satèl·lits meteorològics i de telecomunicacions.
Això vol dir que es podrà veure a ull nu? Es podrà veure amb telescopis d'aficionats?
Si no hi ha núvols, si tenim una nit clara, veurem un punt de llum a ull nu que es mou pel cel, que serà Apophis, que vindrà a ser un missatge de la natura que ens dirà que afortunats sou humans, que us he donat la vida i us la podré treure quan vulgueu, però mira, avui no em dóna la gana.
De moment esteu de sort.
Exacte, gaudiu de la vida, humans.
En aquest mes que ens separa una secció que ens vens a visitar i l'altra, Joan Anton, hem viscut el primer viatge espacial de persones que no són astronautes professionals. De què haurem d'estar pendents les pròximes setmanes?
A veure, tenim a l'Estació Espacial Internacional, recordem que encara hi tenim els dos astronautes que van pujar amb la nau de Boeing,
sí,
que continuen
parlar
allà. Per tant, estarem pendents que es confirmi que la data de retorn és febrer amb una nau de SpaceX. Això continua
De moment és així.
Segurament el James Webb ens continuarà donant alguna sorpresa. De fet, s'estan anunciant descobertes, deteccions de galàxies que per la mida que tenen, galàxies molt antigues, que van existir poc després del Big Bang, que per la mida que tenen fan que haguem de repensar el model que tenim, l'haguem d'ajustar, de com es creen les galàxies, com es van crear aquestes primeres galàxies, i sóc incapaç de predir-te què més passarà, ni tan sols amb el pròxim mes, perquè això és un no parar.
Més informació i més incògnites cada vegada, oi, Joan Anton?
Exacte.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Estarem pendents de l'actualitat en matèria d'astronomia aquestes properes setmanes per parlar-ne d'aquí a un mes i que ens desgranis alguna d'aquestes coses importants que passen al nostre voltant i que ens són a vegades tan desconegudes, però que ens afecten a la nostra vida.
I tant, i tant.
Moltíssimes gràcies,
Joan
Anton.
A tu.